Les 10 i 17 és hora de Mont Verd. Aquest espai que dediquem a parlar de tot el món verd que ens envolta i que fem sempre amb Edu Arnal. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què
bon
tal?
Dia.
Com estàs?
Molt bé, fantàstic. Pues aquí una mica remulladets avui. Estem just ara, hem parat un moment a una planta de compostatge. Hauríeu de veure com funcionen aquí les coses.
On ets? On ets?
Estic en un poble que no m'atreveixo a intentar pronunciar el nom. Aquí al mig de Bavària, a Alemanya.
A Alemanya, a la zona de Bavària. Aquí sí que ja t'ho deuen haver dit, De sobte sembla que estiguem entrant en l'estiu.
Sí. Ahir ja vaig rebre el report de la família i, clar, jo, aquí ens va començar a nevar a mig matí i allà m'ensenyaven, bé, que està tothom amb màniga curta, fent calçotades amb pantalons curts...
Sí,
bé.
Sí, tal qual, tal qual.
Sí,
tal qual.
Un drama.
Sí, una mica drama. De seguida parlem d'un dels temes que probablement són dels temes més sucosos a les xarxes, que és la poda de l'olivera i, en general, la poda, la poda despietada que podem trobar en alguns arbres. Però abans d'entrar en matèria, volia comentar-te, Edu, és època d'adobar, ara, en aquests moments? És època d'adobs?
Bé, tal com estan les coses i el clima com està, poder ara exactament no, però aviat hauria de començar. Mira, el que s'acostuma a fer, per exemple, a l'hivern, que fan molts jardiners, és tirar el que es diu el recebo, el saball, em sembla que es diu en català, que és el que agafen matèria orgànica i sorra i la tiren a la gespa.
D'acord. Doncs
per poder donar una mica... La matèria orgànica porta molt nitrogen i el que fa el nitrogen és produir verd.
D'acord.
Quan nosaltres comprem les boles aquelles blaves, per exemple, que posen nitrogen, i igual això és nitrogen i això és molt útil per les plantes de fulla verda.
D'acord.
Si el que volem és que afegin tronc o que floreixin allò amb força, doncs llavors necessiten, per exemple, el fòsfor o el potassi.
T'ho pregunto perquè el divendres es va produir un fenomen a Sitges, fruit del vent, vull pensar que era fruit del vent i de l'aire, i és que tot el divendres tot el municipi feia una pudoreta femtes. I vull creure que és fruit del vent de camps de la zona de Ribes, potser, no ho sé, que devien haver estat adobats i venia l'olor a Sitges. Ja. Però és que, clar, va ser comentari al llarg de tot el dia d'aquesta olor de caca, per dir-ho ras i curt, que feia Sitges el divendres.
Vale, no, la veritat és que ho desconec. A mi, segons quina olor, la veritat, no m'acaba de desagradar. Si és el tema és que quan tu adobes gespa, per exemple, grans extensions de gespa, que es fan recebo i és en matèria orgànica, es fa servir femta d'animal, en teoria això ha d'estar molt, 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 molt ben descomposat, vale? Molt ben compostat, ha d'arribar a una temperatura d'uns 60-70 graus, els microorganismes han de treballar, i allò pràcticament no ha de fer gens d'olor. D'acord? Quan posen a les zones de gespa i tal, posen el recebo que fa olor, que fa aquesta olor el que fa, doncs vol dir que aquest producte no està ben preparat. Vale? L'altra cosa és que ara s'aprofita agafar tot l'excedent de femtes de les granges d'animals i es posen al camp. Per què? La primera, perquè no saben què fer-ne. Vale? La segona, perquè ajudes als camps infèrtils, que són molt fangosos, a tenir macro i microporositat. Vale? No es fan aquells terrossos grossos, quan llauren aquells terrossos grossos de fang. I això, la merda, originalment la merda s'hi posava als camps per evitar que es facin aquests terrossos. Després van descobrir que, ostres, mira, aporta nitrogen i tal, però l'origen és aquest, és el que no es facin terrossos.
D'acord.
Llavors, el tema que tenim és que l'accés de producció, l'accés de producció d'animals, que recordem que es maten 140 milions de porcs a Espanya a l'any, 140.
140 milions, molt...
Milions, sí. Molts s'exporten, això sense comptar les gallines, els galls d'indis, els conills, etc. Pensa que si som 40 milions d'habitants o 45 milions d'habitants d'Espanya, ningú se li acudiria agafar totes les merdes i anar a tirar-les al camp, perquè seria brut, allò fem clavegarams i tot això. Amb els animals, que són el doble que nosaltres, amb els porcs, com a mínim, no ho fan. S'agafen tots aquests purins i es tiren al camp. Per què es fa ara? Just ara, si t'hi fixes, és quan s'estan començant a inflar els borrons, alguns arbres que ja no són els ametllers estan començant a florir, i estan començant a treure fulla, o s'inflen els borrons, que són aquelles puntetes brillants que es fan a les puntes de les branquetes, que és allà on va encapsulada la fulla o la flor, i és el proper que s'obrirà. Es fa just ara, perquè just està agafant totes les reserves que està, que té l'arbre, i les plantes les estan portant cap a les puntes per inflar, i el que fas amb aquesta aportació de matèria orgànica i de minerals i això, el que fas és doncs, potenciar aquesta brotació i ajudar que totes les reserves que ells han guardat, que les estan traient ara per poder fer la brotació, no es quedin allò... diguem que les plantes no són bons estalviadors, vale? Llavors, quan tenen l'oportunitat d'allò, vinga, pum, ho treuen tot i ho gasten tot. Si els ajudem així, doncs està molt bé. Llavors, a l'hora de fer això a les vinyes, doncs aprofiten i tiren i posen tot, fan aquests adobs i això, i així de sobre els grangers es treuen tot aquest excedents de purins que tenim.
D'acord. No obstant...
Això comporta molts problemes, eh? Això, per exemple, la contaminació de les aigües subterrànies...
Sí,
és un problema, realment.
Sí, sí. Bueno, és un altre tema que un altre dia podríem abordar, eh? Ara llegeixo un tuit que vam repilar fins i tot des de la ràdio, i és que en Gori Massip, que és com el nostre meteoròleg de referència, va donar l'explicació tècnica, aquesta olor que feia de divendres a Sitges, i és que el responsable d'ell explicava ell és el vent o era el vent de component oest que tenia un llarg recorregut al llarg de la península i que va portar doncs, fins a Sitges, fins a nosaltres, aquesta olor d'abonament dels camps que, vaja, va ser comentari divendres a tots Sitges perquè anessis per on anessis l'olor, diguem, que era potent. Vinga, anem a parlar de la poda.
És el moment.
Vinga, anem a parlar d'aquesta poda despietada. I deia que és un dels temes més sucosos a les xarxes perquè d'una manera recurrent, cada X temps apareix alguna fotografia d'alguna olivera podada com si hagués passat el Eduardo Manos Tijeras per Sitges i li hagués fet una poda d'aquestes ornamentals. Són oliveres ornamentals o són oliveres que hagin de donar fruit i els hi fan aquestes podes que no saps, la veus a lluny i no saps si és un bonsai o quin arbre és. Aleshores, Edu, aquestes aquestes podes són correctes?
Bueno, a veure, aquí hi ha dos tipus de criteris. Hi ha el criteri professional, que és totalment objectiu, seguint criteris tècnics, i després tens els criteris purament subjectius, que són els estètics, no? Normalment tot el que porta merder a les xarxes i això, doncs, com va haver-hi amb els temes del Facebook i tot això, és perquè la gent li va cridar molt l'atenció la poda que es va fer amb les oliveres.
Exacte.
He de dir que fins i tot l'any passat o l'anterior ho havíem fet pitjor encara, eh? Va ser més desastrós. Vull dir que dins del que cap, doncs mira, doncs dius... Llavors, a nivell estètic, dius... Bueno, s'han apropat una mica a lo que és la poda de producció d'oliveres, que està allà tots els brots que tiren cap amunt i llavors es deixen els que pengen per poder arribar a les olives. Això és l'estètica típica. Doncs entenc perquè no, perquè hi hagi llum i perquè es vegi d'un costat a l'altre al carrer o el que fora, doncs el que fan és fan això i després tallen per sota i llavors queda aquesta forma de pneumàtic. Vale? Bueno, és un tema purament estètic. Jo la pregunta me la faig, dic, allà a la zona del Cap, que és on es van fer totes les fotos, i tota la gent m'enviaven a mi fotos personalment, el mateix dia, mentre estaven podant, la gent m'enviaven fotos, eh? I llavors em deien, escolta, jo dic, mira, escolta, per què hem de podar un arbre que està al mig d'una zona de gespa? A qui li molesta? No? Un dels criteris principals a l'hora de podar un arbre, hi ha una cosa que és el protocol de poda europeu, que el Consell de Savis Europeu de Grans Podadors i Arboristes han preparat i ho han fet en llibre i tota la pesca. El primer que es fa quan has de podar un arbre és preguntar per què. Per què el podes, no? Per què? La primera pregunta, a vegades ens passa que anem a les cases i diuen, vente a podar l'arbre, i arribes i li preguntes per què lo quieres podar? I jo se'ls queda una cara així com desencaixada.
És a dir, Edu, no és sempre, no és necessari ni obligatori sempre podar els arbres, eh?
No, per què? Porten 300 milions d'anys evolucionant sense nosaltres. Per què els hem de podar? Llavors, que em dius que hi ha un fanal, tapa la llum, venga. Que hi ha un semàfor, que el tapa, venga. Que per aquí passen camions, vinga, va, no? El que es fa a la servitud, el que es fa al Gàlibo, passa de 4 metres i mig a 6 i mig. Vale, correcte. Enmig d'una zona de gespa, a qui molesta allò? A ningú. Llavors, el primer és això. Si entrem en criteris estètics, en criteris tècnics, perdona, després afegiré que l'olivera és un arbre de secà, totalment de secà. I on està plantat? A una zona de gespa. La gespa d'aquell lloc davant de la zona del Cap i tot això està verda tot l'any. Per què? Perquè rega tot l'any. Llavors, aquestes podes que han fet és una mala gestió de temps i de diners.
És que és una mica com un despropòsit el que estàs explicant, no?
És un despropòsit, perquè entre altres coses, si això em dius que tu tens un jardiner que ve cada setmana o cada setmana has de fer-te el jardí i que tu vols aquell jardí, el vols en perfecte estat i que allò ho vols retallat en aquella forma, si el jardiner et ve cada setmana, tu sempre pots tenir aquella olivera podada d'aquesta manera. D'altra manera, si tu vas un cop a l'any i fots una trinxada d'aquestes, d'aquí a 5 mesos, ara que arribi, ara faci una mica que li comencin a regar, el primer que farà l'olivera serà recuperar tota la superfície de captació de llum que tenia. I llavors farà una explosió i tornem a estar igual. O sigui, aquesta forma l'aguantarà amb prou feines 3 mesos. Llavors, quin sentit té? No ho sé. No ho sé, no en té massa, a la meva manera de veure-ho.
És a dir, l'única justificació o explicació possible que veuríem ara és un tema purament estètic, eh? Mira, és que ens agrada que quedi així, que queda fotogènic per algú, no?
Sí, exacte. I alhora no té massa sentit si segueixes els criteris purament estètics, perquè aquella estètica és la que més feina dona, és la que més atenció requereix. Si tu vols mantenir aquella forma... Com a molt, cada 5 mesos ho has de fer. Poder et pot aguantar una part de l'hivern, però a partir d'ara, d'aquí 2 mesos, allò ja s'haurà de tornar a tallar. I al cap 2 mesos una altra vegada, i al cap 2 mesos també, perquè a més és un arbre de secà que té aigua per a parar un carro, allò. Llavors allò brota i brota i brota i brota i brota, no? Hi ha diferents errors de gestió en concret en aquest cas, no? Que és el tema de plantar arbres en zona de gespa, de plantar arbres que quin sentit té plantar arbres que estan adaptats i que són perfectament vàlids pel nostre territori perquè no requereixen aigua i en canvi els plantes en un lloc on estàs tot el dia regant, en fi, que a més a vegades et dones compte que en dies de pluja passes i estan regant, no? Que no sí, posen sí. sensors...
Això a la zona de la plana, a la zona de la plana
es veu moltíssim.
Constant.
Constant. Aquells carrets que han posat amb el carril bici, aquell tot estretet, que van... Clar, tot allò jo he passat dies de pluja i està regant. I ara ve la segona part. Quin serà el primer problema que hi hagi si la sequera es posa en marxa? Totes aquestes zones verdes que s'han estat regant a sobremanera seran les primeres que patiran els talls de...
Sí.
Vale? I tots els arbres que hagis plantat tu allà, que han crescut allà supercontents, sobrats d'aigua, perquè han deixat les arrels molt superficials, perquè per a què tirar per abajo si tengo agua, aquests són els primers que patiran. Si tot això ara es deixa regar, que moltes vegades són arbres que s'han plantat no fa gaire, hi haurà un alt índex de mortalitat. O començaran a donar problemes que no seran vistos fins aquí 8 o 10 anys, i aquests arbres s'hauran de substituir tots. Vale? Bueno, són diverses cosetes. Ja et dic, a nivell estètic, bueno, te lo compro. A nivell tècnic, la veritat és que penja tot bastant d'un fil.
Clar, perquè més enllà d'això, l'olivera entenc que pateix?
L'olivera no gens. Precisament,
és a dir, s'adapta. Sabem que els arbres tenen aquesta capacitat d'adaptació, per això estan aquí,
sí,
no? Ja fa tants anys. No entenc que s'adapten.
Sí, algun dels exemplars, però en concret l'olivera, eh? Hi ha altres arbres, els planifolis, no els hi pots fer això. En concret, hi ha oliveres que són mil·lenàries, que ho són, tot i que, a pesar dels pagesos que les han estat trinxant any rere any, o cada 2 anys, o cada 3.
Per què t'ho pregunto?
Té aquesta capacitat de resiliència.
Clar, pregunto, que deies abans, ens hem de fer primera pregunta de per què podem, no? De per què podem un arbre, no? Ha d'haver algun motiu del per què podem.
Ha d'haver un motiu.
Podríem no podar mai una olivera? És a dir, si no podéssim mai aquesta olivera, què passaria? Dic aquesta perquè és la que de davant del cap, que és la que ha generat, diguem, més focus d'atenció, eh?
No passaria. A veure, no podar mai en una zona urbana és bastant difícil. Però què podríem? Podríem les branques baixes que arribessin a tocar terra, perquè entenc que la gespa ha d'estar verda, perquè entenc que és una zona pública i que d'un costat a l'altre, de la vorera de baix a la vorera de dalt, seria bo que hi hagués visibilitat, doncs per evitar, problemes amb persones que puguin tenir qualsevol mena de problema amb altres persones, per dir alguna cosa, problemes de xoriços o de coses d'aquestes. Entenc que a les zones urbanes i la via pública sempre està bé poder veure d'un costat a l'altre del carrer, oi? Que hi arribi la llum, que els veïns de les cases de dalt doncs no es queixin molt, ja que tenen arbres plantats a la porta mateix del carrer. Entenc que també doncs, per fer una mica de zona que entri una mica més de llum. I això ho entenc. Què passaria? L'arbre acabaria fent una capçada totalment rodona. Imagina't, si jo et dic ara dibuixar un arbre, què faries? Faries un pal I li faries una bola.
Probablement.
No? Faries
si,
com un xupa-xup.
Si més no, els nens és el primer que fan, no?
Si li has el nen, exacte. Doncs l'erra és el que faria. Si això ho tenim après, no sé per què tenim, se'n fica al cap la idea que nosaltres som capaços de donar-li la forma a un arbre podant nosaltres, no? En realitat el que fan és, doncs, l'olivera faria una capçada rodoneta i agafaria la seva superfície de captació de llum i xau, i s'ha acabat. I llavors l'únic que hauria de fer és anar controlant les branques que podessi. Després d'aquestes podes extremes, el que fan és generar unes estructures que no són gens fortes, que no lignifiquen, no endureixen. Llavors tenen tendència a corbar-se. S'hauria de fer poder una poda d'acompanyament, que es diu una poda d'acompanyament. Uh-huh. Aquí, per exemple, a Alemanya hi ha arbres molt, molt, molt grossos que s'hi va un cop cada 4 o 5 anys, es puja, es treuen dos o tres branques gruixudes seques, es baixa i xau. Xau. La gestió dels arbres és molt més senzilla, que no pas estar cada any anant a podar. A mi, personalment, per exemple, jo us convido que, si us va cridar l'atenció això, passeu, per exemple, pel carrer Emili Picó,
sí,
que han tallat els ficus rectes, sí, perquè puguin, no sé, sí, perquè puguin passar els camions, i això ningú ha dit res. El carrer Espanya, o el Pou Vedra, allà, sí, on està l'Esports Barri, això,
sí,
han trinxat els plàtans d'allà, els han trinxat.
El carrer de Sarrodona. Ah, sí, hi havia uns plataners, sí, allà, sí, sí.
Ja, que aquests són perfectes, que a Barcelona el que fan és que els deixen créixer just per sobre l'alçada dels edificis,
sí,
i llavors et fan una cobertura brutal a l'estiu, perfecta, i a l'hivern et deixen entrar la llum. Per exemple, és un dels pocs carrers de Sitges on anaves a l'estiu i estaves fresc.
Cert.
Perquè hi havia una cobertura vegetal espectacular. Doncs els han trinxat. Per què? Bueno, doncs no ho sé. Han fet el mateix amb els del carreró que hi ha del carrer Espalter que va cap a Camperico, aquell carreró per on baixa la Riera.
Sí.
Hi ha un carreró que tocava el famós córner, allà,
sí,
del córner.
Sí, sí, sí. Ara no em sortirà el nom. El passatge... No em sortirà el nom. Ara em sortirà.
Sí, jo tampoc.
Pau Benazet, això. Pau Benazet. Pau Benazet. Pau Benazet?
Doncs allà, sí, també...
Sí, Pau Benazet, sí.
Vale, miraré a prendre-me. Doncs... No, és veritat que és un desastre. Llavors, allà també hem fet una poda que és que, a més, no acabes de veure'l el motiu, ni jo personalment, a nivell tècnic, no entenc per què els talls s'han fet allà, però després, si no mires a nivell tècnic i ho mires per criteris purament subjectius i estètics, veuràs que tampoc un arbre no és així. Vull dir, no... Llavors, bé... Amb molt, que la gent està molt bé, que la gent es fixi en aquestes coses, amb les olives i això, però si tornes una volta pel poble, ja no per aquest, per molts altres, veuràs que...
Que no és que només l'olivera, eh? Que no és només l'olivera, eh? Que és en
no
general...
És exacte, que en aquest aspecte l'olivera és el més resilient de tots els arbres que tenim. Per tant, és el que menys ens ha de preocupar. Allò es recuperarà. Mira, recordo fa 3 anys, un dia de veure vídeos de tot d'ocells que anaven cap a l'olivera de la rotonda de Camperico,
sí,
perquè en un dia van anar i la van trinxar. Van deixar 4 pals, literalment. Van deixar 4 pals. Era una capçada enorme, preciosa, molt xula, i en lloc de treure una mica el que sobresortia cap a la carretera, doncs es va trinxar tota. Veies tot d'ocells, tota una munió d'ocells allà, que no arribaven a posar-se volaven al voltant de l'olivera perquè els hi havien tret la xupluc, no? I llavors, clar, vaig pensar, bon, i per què s'ha fet això, no? Llavors, l'olivera és la que menys ens ha de preocupar en aquest aspecte, eh?
D'acord.
Però,
per tant, ens quedem amb això, que la gestió dels arbres, tal com diu Edu Arnal, és molt més senzilla i que probablement el que hem de fer abans de qualsevol poda és preguntar-nos per què podem aquell arbre, no? És a dir, quin motiu ens porta a decidir que cal podar-lo i en favor d'aquest motiu, no? O d'aquesta decisió, aleshores, decidir si es poda d'una manera o una altra, no? La part estètica,
exacte,
entenc que aleshores no hauria de ser tan pesant, que entenc que és moltes vegades molt pesant, perquè l'altre dia t'enviava una fotografia d'un arbre que hi ha a la plana a tocar, sí, a tocar de la bòbila. Que allò no és una olivera, sí, no sé què és aquell...
És una olivera.
És una olivera, també?
Fet, sí, sí, i s'ha fet la poda s'ha fet amb criteris totalment estètics d'un veí que viu allà, que suposo que deu tenir molt temps lliure, perquè, a més, clar, per mantenir allò, tipus bonsai, tipus japonès...
Exacte, és que perquè es faci una idea als oients, està, el veus de lluny i penses que és un bonsai gran, perquè...
Exactament.
Aquesta, la fulla tallada d'aquesta manera, com recta de dalt, saps? Sí, sí.
Sí, doncs clar, això requereix estar a sobre contínuament. Llavors, els criteris estètics estan molt bé si és un jardí privat o si tens una empresa de jardineria que està constantment a sobre d'això i se'n pot ocupar, està molt bé. Però si són actuacions que fas de manera puntual, anual, clar, arribes allà, esto para que no crezca, bum, pam, talla aquí, trinxada màxim i ja està l'any que viene, tu. I llavors, aquest és el problema que tenim. Sí que és veritat que els arbres pots passar a fer una allada. Nosaltres el que fem normalment quan fem gestió d'arbrat, ja moltes vegades anem amb una carpeteta i anem passant pels carrers i anem apuntant tal arbre té això, tal arbre té allò, tal... i ja està. I un cop cada 2-3 anys vas amb un elevador on hi pugem i fem revisió de branca seca, tal i qual, i ja està. I
cada 2-3 anys, eh?
Són 2, 3, 4, 5, i això són tots els diners que t'ha de portar la gestió d'arbrat. No el tenir una brigada de 7 persones amb camions tallant, trinxant els arbres cada any. Això no té cap sentit, perquè cada cop que tu trinxes un arbre d'aquesta manera, ja t'ho diré, el que fa l'arbre...
Sí.
És una brotació d'emergència.
Sí, sí, això ho has explicat moltes vegades. Exploten, sí, sí.
Clar, exploten i tornem a tenir el mateix problema. Vale? I això, bueno, pues és una mica allò de sempre.
Doncs, clar, i a més hem de recordar que estem parlant sempre dels arbres ubicats a l'espai públic, és a dir, per descomptat cadascú a casa seva, al seu jardí, que faci el que vulgui sota el criteri que vulgui, no? Però allò que està a l'espai públic, doncs, òbviament, és el que genera doncs, opinió ciutadana dels que passem a diari.
Exacte.
Edu, moltes gràcies.
Ja m'agrada que tots aixequin ampolles, eh? Ja m'agrada,
sí,
ja m'agrada.
Sí, ja m'imagino, no? I aquesta poda que nosaltres hem posat aquest títol de poda despietada, perquè una mica és aquesta sensació, no? En paraules de l'Edu, aquest trinxat d'arbres un darrere l'altre que, com sabem, doncs, genera sempre molta discrepància, molta discussió a les xarxes i que avui hem volgut traslladar aquí al nostre espai Montverd. Edu, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé dia per Alemanya.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.
A veure si no ens plou més avui. Vinga, una abraçada.
Adéu.